El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La tardor fa 3 setmanes que és amb nosaltres i no ha vingut acompanyada de pluja ni de temperatures pròpies d'aquesta època de l'any, una situació que afecta el dia a dia de tots nosaltres, especialment a la natura i a l'agricultura, que està patint l'absència d'aigua. En aquest sentit, la Fundació Miquel Agustí està treballant per buscar mecanismes que permetin, d'una banda, l'estalvi d'aigua i, de l'altra, ajudar els pagesos davant de les mancances d'aigua. Analitzem aquesta situació a aquesta hora, ho fem conversant amb en Joan Casals, que és investigador de la Fundació Miquel Agustí. Ho sabeu, una fundació que va néixer també molt vinculada i que segueix vinculada a la ciutat de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia, i gràcies per invitar-nos a participar en el programa.
Des de la Fundació Miquel Agustí esteu treballant a través del projecte WAPS, que és Water for Food Systems Under Climate Change, bàsicament com treballar l'aigua, no?, davant d'aquesta emergència climàtica, sobretot en l'àmbit de l'alimentació, no?, per tant, passant per l'agricultura, de ben segur. D'on surt una mica la idea d'aquest projecte i en què consisteix exactament?
Mira, en aquest projecte el que hem fet és treballar tot el que és la conscienciació, sobretot treballant conjuntament amb els joves d'aquí de diferents instituts de Sabadell, conscienciar-los en relació a tot el que és la petjada hídrica, és a dir, el consum d'aigua que hi ha darrere del nostre consum d'aliments. Una miqueta l'objectiu d'aquest projecte era posar sobre la taula la necessitat de reduir la petjada hídrica i de treballar en prou d'una producció més eficient des del punt de vista dels sistemes hídrics. Tingueu present, així com algunes dades, que la Terra, el 70% de la Terra és aigua, però només un 1% d'aquesta aigua és aigua dolça que podem utilitzar per el consum de les persones, però també per l'agricultura. L'agricultura consumeix un 70% d'aquesta aigua dolça i això ho fem servir per produir aliments. Com sabeu, però, en el marc del canvi climàtic es preveu una reducció molt important de la disponibilitat d'aigua, per tant, això posa en risc o posarà en tensió tot el que és la producció agroalimentària.
Uh-huh. Tenim alguns problemes per sentir-te, les trucades es van tallant. Intentarem trucar-te al telèfon mòbil per veure si podem garantir un so millor i que no es vagi tallant constantment aquesta conversa per poder seguir ben bé aquesta feina que ens explicaven, no?, que estan fent des de la Fundació Miquel Agustí treballant aquesta conscienciació a l'entorn de la petjada hídrica que acompanya qualsevol dels productes, dels aliments que consumim en el nostre dia a dia, doncs que la seva producció en la seva, doncs, també transport, fins i tot, doncs necessiten tot d'aigua per produir-se. Amb aquestes xifres que ens donava ara, que un 1% de l'aigua del nostre planeta és dolça i que un 70% d'aquesta aigua es fa servir per l'agricultura. Tornem a tenir ja el Joan Casals. Joan, bon dia de nou.
Bon dia, disculpeu, que sembla que aquí hi ha un problema de connexió.
A vegades és més fàcil el telèfon de tota la vida, eh? Deies això, no?, que l'agricultura consumeix aquest 70% de l'aigua dolça i que, clar, en un context com estem, en el que ens trobem, no?, que cada vegada serà més difícil poder trobar aigua, no?, i tenir l'aigua en condicions, veient la sequera en la que ens trobem a casa nostra, no? Per tant, en aquest producte, no?, aquesta conscienciació que esteu fent, aquesta feina, es basa molt en aquesta conscienciació, en conèixer aquesta petjada hídrica. Com la podem conèixer? És fàcil? Ens ho posen fàcil per saber exactament en quanta aigua consumeix tot el que nosaltres comprem?
Mira, justament l'objectiu del projecte és visibilitzar l'aigua que hi ha darrere de la producció agroalimentària, perquè podríem dir que és invisible. Nosaltres, quan anem al supermercat i comprem aliments, no som conscients de tot el consum d'aigua que hi ha al darrere de la producció agrària. Us dono algunes altres dades que jo penso són molt rellevants. Les persones aquí a la nostra regió, a la regió europea, consumim de mitjana 2.300 metres cúbics per persona i any. Això, que és un número que és difícil d'entendre, us ho trasllado amb garrafes de 5 litres d'aigua. Uh-huh. Això serien 460.000 garrafes de 5 litres d'aigua que consumeix cada persona. Fixeu-vos, un 70% d'aquest consum ve darrere de la producció agrícola. Per tant, en un context on es preveu que a Catalunya hi haurà una reducció del 20% de la disponibilitat d'aigua a causa del canvi climàtic, és important que en siguem conscients i és important, doncs, implementar mesures correctores, tant des d'un consum responsable per part dels ciutadans i les ciutadanes, com des d'implementar mesures de producció eficient en termes hídrics per part de la pagesia.
Clar, i en aquest sentit, aquesta producció eficient per part de la pagesia, quin diries que és la part que tenim més camí fet? És a dir, jo crec que la part de la conscienciació de la petjada hídrica jo l'estic descobrint ara. Per tant, entenc aquesta part de conscienciació, segurament ens queda molt camí per entendre el que, però entenc que aquí el ciutadà, si vol consumir fruita i verdura, poc hi pot fer, no? Aquí hi ha una part molt important d'aquells que produeixen aquests aliments que mengem cada dia, no? De què poden fer per reduir aquesta petjada hídrica, no?
Efectivament, el primer pas és conèixer, no?, i sensibilitzar-nos tots plegats, i el segon pas és adaptar-nos i diguem, avançar-nos a aquesta situació de tensió que pot emergir del canvi climàtic. Adaptar-nos implica, com he dit, doncs, que els pagesos i les pageses implementin mesures correctores, i aquí jo penso que el primer que s'ha de fer és escoltar-los, perquè són qui estan al camp cada dia i qui fan el rec cada dia. I entre els pagesos i les pageses hi ha gent que ho fa.
A veure si trobem un lloc en què puguis tenir més cobertura per poder mantenir aquesta conversa amb normalitat, i sobretot per poder entendre aquesta part que ens estava explicant el Joan, no?, d'aquest pas de l'adaptació, no?, d'aquesta part, la primera, de la conscienciació, no?, de conèixer realment quina és la petjada hídrica que produeixen, doncs, els aliments que tots plegats consumim, i la segona part és aquesta, no?, de com adaptar-nos, que és la que ens està explicant el Joan ara, no?, de com es pot adaptar tota aquesta producció agrícola de casa nostra, no?
Sí, disculpeu-me, Mireia, estic al camp i potser hi ha problemes de connexió.
Pot ser.
No sé si em sentiu bé ara.
Ara bé.
Sí. Mira, el que us comentava és per adaptar-nos, el primer que hem de fer és escoltar el sector, perquè en el sector ja hi ha gent que ho està fent molt bé. I us deia, jo treballo amb tomàquet i conec casos de gent que està millorant, reduint el consum d'aigua darrere del cultiu de tomàquet, i ho divideixen per 4,5. Per tant, hi ha feina que es fa molt bé, i el primer que s'ha de fer és identificar aquests casos d'èxit i transferir-los i explicar-los, no? Això seria el primer. La segona part és fer recerca entorn a això i fer transferència, i això les universitats i els centres tecnològics, sempre en col·laboració amb la pagesia, doncs tenen un rol molt, molt important per avançar en aquest repte. I el tercer element és el consum responsable. Un cop estem sensibilitzats, doncs hem de dirigir-nos cap a un consum responsable, doncs, que també ens permeti mitigar aquesta situació de tensió entorn als recursos hídrics.
Vaig per parts. A la part aquesta de recerca i transferència que ens explicaves, s'està fent aquesta feina? És a dir, s'està fent recerca, s'està fent investigació a l'entorn d'aquesta qüestió, i com, en quins productes hi ha més camí per recórrer, no? Perquè entenc que hi ha espais on hi haurà més camí per recórrer que en d'altres, no?
Efectivament, no tots els cultius tenen la mateixa petjada hídrica, i hi ha diferents centres de recerca aquí a Catalunya que estan treballant amb això, notablement l'IRTA, i també l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i Biosistemes de Barcelona i la Fundació Miquel Agustí. Mireu, l'IRTA està treballant, per exemple, per reduir el consum d'aigua associat al cultiu de l'arròs, que és un dels cultius amb major demanda hídrica. Des de la Fundació hem fet una radiografia per conèixer el consum d'aigua real, no en base a dades publicades, sinó el real aquí a Catalunya, de tot el que són els cultius hortícoles, una radiografia que publicarem properament, i que ens considerem que això és com el punt de partida. Si tu vols millorar la situació, el primer que has de fer és saber quin és el teu punt de partida per tal de dirigir-te en una situació millor, no? I nosaltres també, des de la Fundació Miquel Agustí, fem diferents projectes per generar noves varietats de ceba, de tomàquet, que tinguin menor demanda hídrica, per tant, reduir aquest consum d'aigua.
I en aquest sentit, en la tercera part, aquesta que ens deies ara del consum responsable, no?, que segurament és la part que nosaltres i els que ens escolten tenim més camí per recórrer, no?, parlaves d'aquesta feina de conscienciació, no?, aquesta que heu estat fent amb diferents joves, no?, explicant aquesta petjada hídrica. Què és el que més els ha sorprès de tot el que els heu explicat, i què creieu que hem de saber d'aquesta petjada hídrica?
Mireu, sempre el que sorprèn més és quan expliques la quantitat d'aigua que consumem cadascú. Abans us parlava d'uns valors que són esfereïdors, no? Aquestes 460.000 garrafes de 5 litres d'aigua per persona i any. Si ho poso això per dia, penso que encara impressiona més. Són 1.080 garrafes de 5 litres d'aigua per persona i dia, el qual són unes dades que són fortament impressionants. Per tant, el primer que crida l'atenció és que no som conscients d'aquesta quantitat d'aigua que hi ha darrere del nostre consum, no? Perquè, com deia abans, està invisibilitzada, està amagada darrere la producció agrària. Un altre element que crida l'atenció és que si ara ens posem al cap el que és la clàssica piràmide dels aliments, on a baix de tot tenim les hortalisses, al mig tenim més aviat els greixos i a la part superior tenim el que són les proteïnes càrniques. Des d'un punt de vista de consum d'aigua i d'impacte ambiental, doncs, podríem dir que la piràmide l'hauríem d'invertir. És a dir, com més avall anem, menor impacte ambiental i menor consum d'aigua. Per tant, la nostra dieta té també un impacte en el que és l'esgotament o l'ús de l'aigua. Al tanto que amb això no estic dient que no haguem de consumir totes les baules de la nostra piràmide alimentària, perquè són importants per la nostra nutrició. Però sí que potser hem de reduir el consum d'algunes de les parts i dirigir...
Com ara quines? Exemple,
doncs mira, per exemple, en el cas de la carn, no estic dient que no haguem de menjar carn, senzillament que l'hem de menjar de qualitat i l'hem de menjar sobretot de proximitat, no? Aquest és un altre element que emergeix. Consum responsable implica, implícitament, demana consum de proximitat. Mm-hmm. Consum de proximitat és cuidar el territori, és cuidar els nostres pagesos i pageses, el nostre paisatge, la nostra identitat cultural, que això també és molt important. Però també fixeu-vos una cosa. Quan estem important aliments de l'altra punta del món, no importem, quan importem, no sé, un plàtan, un tomàquet, una tonelada de soja, no estem important només aquest aliment. Fixeu-vos que el que estem important són els recursos hídrics d'aquestes altres zones del món. De fet, el que estem fent és utilitzant l'aigua d'altres regions del món per alimentar-nos. Per tant, més que aliments, el que estem important és això, els recursos hídrics d'aquestes altres zones del món. Per tant, estem generant un impacte en el que són els ecosistemes i els sistemes agrícoles d'aquestes altres regions. Per tant, consum responsable implica una dieta equilibrada i responsable i implica proximitat.
Clar, tota aquesta part, no? Per tant, entenc que en el cas de fruites i verdures, també proximitat, al final, proximitat en tots els productes, no?
Efectivament, proximitat, perquè és una cosa bàsica, de fet, d'estima, no? Del teu propi territori i de treballar en pro de la teva pròpia societat i la societat pagesa, no? I també perquè implica, en molts casos, doncs, fomentar aquests casos d'èxit que dèiem, no? De pagesos i pageses que treballen per la qualitat i que treballen ja per reduir aquesta petjada hídrica.
Perquè també els interessa al final, no? Que també ells necessiten, perquè si no, no els hi sortirien els productes, no? Perquè ara mateix estem en aquesta situació de sequera en què cada cop és més difícil, no? Mantenir, entenc, també la producció agrària. Ara podrem parlar amb un dels pagesos de Sabadell per conèixer en detall també aquest cas, però entenc que també els pagesos estan fomenten també que feu aquesta part d'investigació per poder trobar també mecanismes i solucions als seus problemes, no?
Efectivament, els pagesos i les pageses són els primers interessats i són els primers que reaccionen davant de situacions com la que s'està vivint actualment, on la disponibilitat d'aigua aquest any, com dèieu, doncs està sent bastant complicada, no? Per tant, ells, que són els principals interessats en cuidar el territori i en gestionar els recursos, doncs ens animen i caminen al nostre costat, no?, per avançar cap a sistemes més eficients.
Joan Casals, investigador de la Fundació Miquel Agustí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Busquem un dia amb calma i parlem de quan tingueu ja aquestes dades d'aquest estudi que ens explicaves de consums hortícoles. Veniu i ens ho expliqueu en detall.
Moltes gràcies, Mireia, per invitar-nos al vostre programa.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Gràcies.
I anem a copsar sobre el terreny, com es viu aquesta situació, aquesta manca d'aigua que explicàvem, i podem parlar amb el Lluís Franco, és un pagès de Sabadell. Molt bon dia, Lluís, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia a tots, moltes gràcies a vosaltres.
No sé, com esteu treballant des de la pagesia en aquest context d'emergència climàtica, en tot el que ens explicaven ara de la manca d'aigua que tenim i la quantitat d'aigua que necessita al final la producció agrícola per poder produir, per poder generar tots aquests productes que necessitem?
Bueno, el que fem és intentar ajustar els recursos hídrics disponibles perquè realment afecta la disponibilitat d'aigua total, perquè els pous, doncs, estan minvant, i llavors t'has d'ajustar amb les planificacions de cultius, pots intentar fer cultius més resistents a sequera. Amb això, doncs, gràcies a mira, amb treballs com el de Joan, doncs, es poden anar investigant nous cultius i, això, i nosaltres podem aplicar-los.
I en teniu, és a dir, és un canvi que heu anat fent, amb els anys heu vist que cada vegada aquests cultius més resistents són els que impararan en aquesta zona, per bé que potser no tocaria?
Bueno, és que al final t'has d'adaptar, perquè és dir, les plantes que tradicionalment plantem moltes vegades es veuen afectades a nivell productiu, llavors ja la rentabilitat d'aquell cultiu es fa inviable, llavors t'has d'anar directament a explorar altres alternatives.
Quins són els productes que ara mateix són molt difícils de produir a casa nostra i que fa anys es podien produir allò tranquil·lament? N'hi ha alguns que digueu és que és pràcticament impossible fer-los aquí?
No impossible, però sí que, per exemple, amb cultius com, per exemple, mongeta tendra, no? Que és un cultiu que es donava molt bé a la zona i amb les temperatures que hi havia, pues, més o menys anava molt bé, però amb temperatures tan altes cau molta flor, quan fa tanta temperatura no hi ha quallat, i amb això no hi ha productivitat i al final fa que sigui un cultiu poc rentable. Llavors, clar, doncs deixes de fer moltes vegades mongeta perquè té un risc molt elevat, perquè té uns costos elevats d'implantació i si tu després no reps la resposta esperada de la productiva, doncs estaràs perdut calets.
Clar, i això és el que explica també que estigui tan cara, segurament, no? La mongeta tendra?
Aquest any, per exemple, estem veient aquest preu, bueno, ja és un producte que la mà d'obra és cara, per tant, ja no és un producte que no estigui, que sigui molt econòmic en general, no? Uh-huh. Bueno, la podem trobar a preus raonables. Aquest any és excessivament cara per aquest motiu, perquè les altes temperatures han fet davallar la producció moltíssim i llavors no hi ha disponibilitat de mongeta. Sí, això baixa l'oferta i puja el preu.
I amb els altres productes habituals, que, per exemple, sí. Hi ha d'altres, que ara ens explicaves el cas de la mongeta tendra, el Joan ens parlava sí. Dels tomàquets, també, que també és un producte que aquí ha estat molt estrella i que jo ho sé pels sí. Que tinc a prop que tenen horts més domèstics, no? Que ha estat un any complicat també pels tomàquets aquest darrer.
Sí, mira, és el estrella que tenim nosaltres, i que la gent es reclama, i aquest any ens hem vist amb davallades productives també molt elevades per un tema de temperatures. I tot i que el tomàquet està resistent a la temperatura, però ja quan han sigut tan elevades i tan persistents, això no ho ha aguantat i igualment doncs, hi ha hagut problemes de quallat, i això vol dir doncs, que en lloc de 10 fruits en un pom, te'n trobes 3. Llavors, doncs, això, doncs, clar, pujar el preu, el que dèiem, no hi ha disponibilitat, i costa trobar un bon tomàquet el dia d'avui.
Costa. I amb tot això, com se sobreviu treballant a la pagesia, al sector primari?
Home, la veritat és que la perspectiva, clar, és complicada i s'ha d'afegir a banda d'aquesta limitació de recursos hídrics, tot l'augment del que estarien insums, no, de costos d'insums, degut a la pujada de l'energia, del gasoil, tot això són com inputs que nosaltres necessitem a la explotació i quan això es puja tant de preu, doncs és molt difícil gestionar-ho.
I en una zona com la nostra, entenc que encara més complicat o no?
Per quin motiu? Bueno, aquí a Sabadell, per exemple, concretament, la falta de teixit agrari, de que l'administració no hagi fet mai apostes clares i decidides per crear un teixit consistent agrari, pues, sí, s'ha donat que, pues, que això pues, és molt difícil si no hi ha teixit que t'acompanyi tu només tirant endavant l'explotació el dia d'avui.
Clar, perquè el parc agrari ha ajudat sí. En alguna cosa? Està funcionant?
No ha funcionat. Jo crec que no ha funcionat mai. No s'ha promocionat prou, o de la manera correcta, pràcticament. I efectivament els agricultors, jo crec que no han vist el feedback que una oportunitat com aquesta ben gestionada potser hagués donat més fruits i no ha estat així fins a dia d'avui.
I entenc que cada vegada deu ser més difícil sobreviure i cada vegada hi deu haver menys pagesos, no?
Correcte. Sí, cada cop som... Sí, la veritat és que sí, hi ha pocs pagesos, I alguns, doncs, això, que van pensant en plegar o coses d'aquestes. Sí, sí, t'he trobat molts casos.
I amb relleu generacional o no?
No hi ha, no se'n veu que hi hagi. Llavors, bàsicament és gent de fora que deuen venir. O gent amb ganes de portar per aquest sector. Però, bueno, ja, per exemple, hi ha l'escola agrària que tenim a Castellà, doncs, el tenim a prop, i, bueno, doncs, hi ha sorgent, doncs, que en principi hauria de dedicar-se a això.
Doncs, Lluís Franco, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, haver-nos explicat el teu punt de vista i el teu dia a dia en aquest context en el que vivim. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu, que vagi bé.
Adéu-siau.